mà que s'atura, la mira i no sap què dir. La recollida nua a la vora del camí, pell sanguinosa i coixa esclaixant el barri. Ni cridar no gosa, deixa que corri el destí.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
dos quarts de vuit, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i avui del David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. L'acord d'ahir entre la Unió Europea i Turquia per frenar l'arribada de refugiats procedents de Síria, com també de l'Iraq i altres països en conflicte, obre grans interrogants. En les últimes hores han reaccionat amb força les principals organitzacions no governamentals d'àmbit internacional juntament amb les Nacions Unides. Creuen que quan es posi en funcionament, l'acord pot vulnerar com a mínim 5 legislacions sobre els drets dels refugiats. El director de l'ACNUR a Europa, a més, ha recordat que aquestes persones, i nosaltres afegim, són sobretot persones, buscaran altres vies per entrar al vell continent, perquè ho fan per necessitat. Recordem que els 28 socis europeus i Turquia van pactar ahir 6.000 milions d'euros per al país euroasiàtic a canvi d'una retenció dels refugiats o una expulsió. Un país, Turquia, amb el qual s'acceleraran, d'altra banda, les negociacions per a la seva adhesió a la Unió. Són molts els elements que es barrejarien si ara comencéssim a parlar de tot això, en el que ha estat aquesta última cimera europea amb Turquia, la d'ahir. Però una cosa està molt clara. El setembre passat, Europa va decidir acollir uns 160.000 refugiats i els 28 països, gairebé més de mig any després, en general, no han complert amb aquest mandat, que és mínim al costat dels 9 milions de desplaçats i gairebé 5 milions de refugiats que ha provocat la guerra a Síria, un enfrontament complex en què, per cert, han mort 270.000 persones els últims 5 anys. Això no ho podem dir d'una altra manera, i com ho ha afirmat en altres contextos el Papa Francesc, és una vergonya per a Europa. Potser el canvi d'orientació passa, com també diu el pontífex, pel canvi en els cors de les persones, començant pels governants, però també, atenció, de tots nosaltres, dels ciutadans en general. Avui comentarem l'actualitat amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, que s'incorporarà en breus instants, i també amb l'advocat Xavier Puigdollers, professor de la Universitat Abat Oliba Seu i, d'altra banda, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort. Senyor Puigdollers, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Bé, de vegades el desgast de la veu i aquestes complicacions, no?, del final de l'hivern i la primavera.
Exactament, la veu avui ens pot fallar, però confio en que
confiem que no falli. Bé, d'entrada, com que de moment només el tenim a vostè, li pregunto pel que és aquest acord de la Unió Europea amb Turquia i pel canvi que comporta en tot el que és la política europea d'acollida dels refugiats, una política que té, permeti-m'ho dir així, alguns aspectes de vergonya. Ja sabem que no tot és negatiu i que no tot és fàcil, és molt fàcil dir els hem d'acollir, el mandat evangèlic de tenir fam i donar de menjar o set i donar de beure, però aquí hi ha alguna cosa que falla a Europa, en tot cas.
Em temo que sí, que hi ha alguna cosa més.
O algunes coses.
Hi ha diverses coses que fallen. És a dir, li agafo la paraula, el mandat evangèlic. Segurament, com estem en diverses religions, pot haver-hi, però totes diuen acull aquell que tingui necessitat. No obstant, aquí ens trobem una cosa pitjor, que és que hi ha lleis que marquen aquest dret a ser acollit i obligació de l'Estat a acollir. Hi ha diverses lleis sortides arran de guerres, és a dir, no improvisades, sinó buscades per evitar que torni a passar allò que va passar una vegada. I aquí tenim diverses lleis. Una són els convenis de Ginebra de l'any 49, després de la Segona Guerra Mundial, en el que va passar, i no anem a repetir ara, per evitar que torni a passar. Quart conveni de Ginebra, la població civil, és a dir, aquella població que no participa de forma activa en el combat i que, per tant, rep les conseqüències. Se li preveuen tota una sèrie de possibilitats de ser assistida i garantir-li la seva vida i les seves possibilitats de continuar. Protocols de l'any 77, ampliatoris d'aquests convenis de l'any 49 a resultes dels conflictes d'independència de l'Àfrica. Tornem-hi a lo mateix. Protecció de la població civil perquè sigui evitada, que sigui massacrada, expulsada, matada, etc etc etc. No? Si no m'equivoco, de l'any 51, el conveni sobre els refugiats, precisament aquells que han de sortir ells del seu país, perquè poden ser, si es queden allà, morts, maltractats, empresonats, per causa de la guerra, per causa de les idees, etc. Sigui com sigui, aquí ens trobem davant de totes aquestes lleis internacionals, que, per tant, si els països en els quals arriben fugint de la guerra tota aquesta població, immenses població, si són rebutjades pels estats, alguna cosa... Sí que estan fent acords i portant noves lleis, però estan conculcant les lleis internacionals fetes precisament per protegir en aquestes situacions.
El que no queda clar és si aquest acord farà que Turquia retingui aquells refugiats que voldrien sortir cap a Grècia i cap a la resta d'Europa, venir cap aquí en definitiva, o si també farà expulsions, què passarà aquí?
Bé, jo em temo, perquè aquí com les coses comencen un dia i van continuant, que aquest acord que faci Turquia, en el fons, pot ser, en el fons, a la llarga, la moneda de canvi perquè Turquia sigui acceptada a la Unió Europea.
Sí,
que
sí.
De moment la tenim aquí, espera, que no són demòcrates, que hi ha problemes, que hi ha diverses qüestions.
Violacions de drets humans, etc.
Exactament.
Sí.
Fins ara violava els drets humans. A partir d'ara sembla que no. Si vostè ho conté, igual resultarà que vostè és benvingut a casa. No? Per tant, és un joc estrany, perillós, la conculcació sistemàtica de drets humans per defensar ja no sabem el què exactament.
Ahir comentàvem amb la presència de Lluís Foix i del diputat Joan Capdevila la qüestió de la cimera del setembre en què la Unió Europea va acordar acollir almenys 160.000 refugiats, que ja se sabia que eren aleshores, al setembre, a territori europeu. Però, per exemple, a Espanya, 8 sobre 4.000 o no sé...
Exactament, a Espanya ha passat una cosa
molt
curiosa.
Perdó, 15.000, disculpi, sí.
Exactament, sí, sí, una cosa molt curiosa, perquè ràpidament, un cop va sortir, es van començar a preparar organitzacions. Aquí la Generalitat van designar un comissionat que preparés,
sí, sí,
i que treballés sobre el tema.
És el nostre col·laborador, Àngel Miret, i és un home que ens consta que està treballant de valent i en part una mica decebut perquè les coses no funcionen.
Faltaria més. Un home preparat, conscient de la feina, del que havia de fer, tal, 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 tal. Ho prepara, s'organitza, s'estructura i res. No? Si tenim una xarxa, en teoria, preparada per acollir a gent que no arriba. Fins i tot es va fer una crida a la població en general, que acollís gent a casa seva,
sí,
segurament
sí,
amb una certa imprudència, perquè si no...
L'Església es va implicar, fins i tot marcant llocs on, sí, sí, es podien acollir.
On es podien acollir, i al final arriben una dotzena escassa. No? Què és el que passa? Que passa? No hi havia... Hi ha hagut acords estranys, no explicitats del tot, que han evitat que entrin, se'ls expulsa directament. És a dir, alguna cosa sembla que no està funcionant. És evident que la situació de guerra és tan terrible allà i el nombre de desplaçats que hi ha és tan gran que realment pot crear un problema general a Europa. No? I tenim aquí un problema greu, que no se sap com reaccionar i no se sap com evitar que continuï tota aquesta guerra que es va ampliant, està allargant i pot ser al final internacional. No?
Sí, de moment, això sí, hi ha aquesta treva teòricament en vigor que, pel que sabem, no ha acabat del tot amb hostilitats, però sí que ha frenat el gruix, sobretot pel que fa a la intervenció del govern de Bashar al-Assad, de Rússia i totes aquestes faccions multienfrontades que encara compliquen més el conflicte amb el grup terrorista Daesh, que està controlant territoris sencers. Tot això continua, però mantenim l'esperança, no?, d'aquest acord de treva, de moment.
Exactament, i confiem que arribi. No? El problema està que, com hi ha diversos problemes que han ocasionat la guerra en si, és difícil resoldre-ho d'una sola manera, perquè hi ha molts interessos en joc. Fins i tot els que estan sentats a la taula, els governs sentats a la taula negociant, tenen interessos contradictoris entre si i que també intenten defensar la seva manera. Per tant, és complicat.
S'incorpora ara Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Senyor Florido, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Vostè, en una de les seves últimes presències aquí, ens havia parlat amb molta indignació de les incidències en els transports públics. No sé si ha estat el cas d'avui o no.
Ja no sé si cal parlar-ne, no cal parlar-ne. Realment no se sap què és el que s'ha de fer. Sí que crec que com a ciutadans hem de mostrar la nostra indignació perquè és absolutament impresentable.
Sí. Per tant, sí que l'ha afectat, eh?
És que és impossible que no t'afecti, perquè tant si t'afecta tu en primera persona com a la persona amb la que t'has de trobar o amb el teu equip de feina, és impossible. D'alguna manera, a tu directament o indirectament, finalment el transport públic t'acaba afectant.
I això que tenim una xarxa de la qual en general no ens podem queixar, funciona, però hi ha coses. En tot cas, què ha passat avui? Disculpi que ens ha agafat una mica desprevingut sobre la informació del que està passant ara mateix. Hi ha alguna incidència al metro, als autobusos de Barcelona?
Tampoc informa molt. Jo m'he pogut incorporar quan tocava, precisament perquè alguna cosa passava i tampoc és que ens ho hagin dit en els usuaris. O sigui, realment, en fi... Ja quan agafes el transport públic, l'agafes amb aquella, diguem, resignació cristiana que fa que intentis no fer-te mala sang i que passi el que passi ja ens ho trobarem, però no pot ser això.
Avui, un dia en què no ha passat res, com aquell fum d'una de les estacions fantasma d'aquestes d'ara fa poques setmanes, ni cap vaga convocada com va passar coincidint amb el Mobile World Congress, però en canvi continua havent-hi de vegades incidències, a vegades hi ha incidències petites que poden afectar
una línia de metro. Quan et poden dir el motiu, doncs una mica sembla que et puguis alleugerir una mica, no? Dius, bueno, hi ha un motiu conegut, en fi, li pots donar una explicació. Normalment passa que no hi ha un motiu clar i concret, simplement va malament. I va malament perquè no es fa el manteniment que toca o no es fa la inversió que corresponent, en fi, és un desastre.
Doncs queda recollida aquesta queixa del nostre col·laborador com a ciutadà, Toni Florido, pel mal funcionament de vegades dels transports públics, segurament en molts casos per aquests problemes de fons, de manca de manteniment o de manca d'inversió. Queda feta la reclamació i segur que el síndic de Greuges té molts casos sobre la taula relacionats amb això.
Deu estar una mica saturat.
També amb altres problemes, lògicament. Però bé, fet aquest incís, avui amb Toni Florido, com amb Xavier Puigdollers, comencem el nostre col·loqui parlant dels refugiats i d'aquesta crisi, de l'avís, sobretot, que han fet les ONGs i l'ONU sobre el que comportaria expulsar ciutadans sirians que es troben ara a Turquia i que volen venir a Grècia i a la resta d'Europa.
No sé, fa ja... Quants cops n'hem parlat de la crisi de Síria?
Portem des del setembre, gairebé de manera continuada, molt sovint.
De fet, fa 4 anys que hi és aquesta guerra i durant tot aquest temps Europa no ha estat a l'alçada per donar una solució humana a aquelles persones que són víctimes d'aquesta tragèdia, no? Jo sé que potser una guerra no es pot solucionar de forma fàcil, però el que no podem fer és no solucionar allò que tenim al davant. I al davant tenim milers i milers de persones amb unes condicions que no les voldríem per nosaltres, ni pels nostres amics, ni pels nostres familiars. Per tant, no les haurien de voler tampoc per ells, que són víctimes d'una situació que és penosa. I Europa ha tornat a donar a fer una demostració d'insuficiència moral perquè no resol una urgència que és que aquestes persones tinguin una dignitat mínima, que és que siguin acollides, que siguin ben tractades i que se'ls donin el mínim per viure sense fred, sense gana i que se'ls faci entendre que a nosaltres ens importa el que els està passant. És molt trist, tot plegat.
Falla potser l'ànima d'Europa. Ahir parlàvem de l'esperit fundacional, un esperit humanista cristià, però vaja, que no és només una qüestió de creences, i això a Israel ho saben molt bé, que també tenen una religió predominant, però també és un país obert. Poso l'exemple d'Israel perquè li toca de prop, però altres llocs també passa. I Europa és un conjunt de moltes sensibilitats.
Clar, veus que a Europa no es posen d'acord els diferents estats. Després veus que Turquia, que és qui està acollint la major part de les persones que marxen i escapen de Síria, demana contrapartides. I sembla que, més que ajudar, vulgui treure'n algun profit. I, sincerament, a mi em posa molt, molt trist i molt indignat tot el que està passant.
Senyor Florido i senyor Puigdollers, podem mantenir una certa esperança de corregir aquesta situació? Una mica en la línia d'allò que el papa Francesc plantejava ara fa un any i mig en el seu discurs al Parlament Europeu, no? Que Europa recuperi la seva ànima, que recuperi aquell esperit que va marcar el posar la persona en el centre, en definitiva, és això. Hi ha alguna esperança de corregir-ho, això, d'algun canvi radical? Alemanya, en algun aspecte, amb Angela Merkel al capdavant, ha donat un cert exemple, segurament no perfecte la seva actuació, però ha donat un cert exemple de lideratge a l'hora d'acollir. I li costarà el càrrec a Merkel, segurament, això.
És el que anava a dir. Molt possiblement li costarà el càrrec, no? És a dir, esperança, allò que diuen que és l'últim que s'ha de perdre, sense per dubte. Tant, hi és. El que passa que ara per ara no es veu que sigui demà la solució aquesta, no? Estem davant d'una situació terriblement egoista, vull dir, salvem-se, els estats estan malament, econòmicament, socialment, moralment, hi ha una crisi total en Europa i en els diversos estats, i per tant ja bastant problemes tenim nosaltres perquè ara vinguin de fora i encara ens ho compliquin, no? I per tant és aquí la situació que no saben ben bé com apaiguar-la. Per altra banda, es necessita, sempre en tots els estats que hi ha crisis, en el fons de naixement, per tant necessites nova mà treballadora, es necessita, però controlada, i aquesta arriba, però serà descontrolada. Com les assumiran tota aquesta nova població que es quedarà, molts es quedaran a viure aquí? Ni se sap, ni es vol. I aquests són tots aquests problemes que van sorgint, no? Per tant, estem davant d'una situació de canvi, de situació nova. De fet, parlant d'Europa, neix pocs anys després de la Guerra Mundial, de la Segona Guerra Mundial, que havia quedat arrasada. Tots els motius, econòmicament, moralment, tota Europa havia canviat. Estem en una situació, no de guerra a Europa, però sí d'una situació de crisi. Per tant, a partir d'aquí pot néixer també una nova situació. Hem d'esperar, però de moment no es veu, no.
Senyor Florido.
Sobre Alemanya, sort en tenim d'Alemanya. Tant que critiquem molts cops Alemanya perquè sembla ser que imposa o vol imposar algun criteri econòmic, en aquesta qüestió és també el que intenta imposar una certa humanitat. És el que ha acollit més refugiats i és el que intenta que s'acollin millor i de forma més repartida. I veiem com altres països que han estat ajudats, que no eren de la Unió Europea i que ara han estat acollits a la Unió Europea i que no són els líders en qüestions més enllà de que rebin, són receptors d'ajuts, ara són els que es neguen a acollir, no? Jo no sé si perdrà o no la senyora Merkel la presidència. Jo espero que no, perquè aquí ha demostrat un referent moral que no hauria de ser d'un sol estat, sinó que hauria de ser del conjunt de la Unió Europea, i crec que s'està evidenciant la mancança més important de la pròpia Unió Europea, que no hi ha una unitat política, sinó que es veu com tot i cada un dels estats estan intentant fer allò que més els convé de forma individual. I en alguns casos és convenient en el conjunt, i en altres estan actuant amb un populisme bastant lamentable, i realment estem veient coses que ens pensàvem que no les tornaríem a veure, perquè tampoc la Segona Guerra Mundial queda tan lluny. No és tan lluny. I estem veient actituds molt, molt, molt tristes que ens pensàvem que ja no les tornaríem a veure més que en els llibres d'història.
Bé, seguim repassant l'actualitat. Certament el que pugui acabar passant a Alemanya doncs és una qüestió que ens preocupa, però hi ha altres de fons, i en la línia del que deia el senyor Toni Florido, hi ha extremismes que s'han fet presents en eleccions al Parlament, per exemple aquesta d'Eslovàquia, amb un partit neonazi que ha tret uns pocs diputats, però que ha entrat per primera vegada al Parlament d'Eslovàquia. Un exemple, també a Suècia i a altres països, a Àustria, trobem doncs, aquesta pujada dels extremismes, segurament en relació amb això de l'acollida dels refugiats. És aquesta, aquests prejudicis contra l'estranger, que de vegades els tenim latents, i ho hem de dir en primera persona, tristament.
Sí, contra l'estranger i en defensa de lo meu. No? Exacte, per tant, jo no vull territori. Perdre allò que tinc. No? I el que tinc ja no sé el que és, però vull defensar-lo. Per tant, això sí, això entra i està aflorant. No? Països que havien sortit també, sobretot els de l'est, d'una situació complicada durant molt de temps, no? I en el moment que començaven a gaudir d'una certa tranquil·litat, tornem i poder veure que es posa en perill una altra vegada la situació, no?
Passen 4 minuts i mig de 3 quarts de 8. Avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'advocat i professor de la Universitat de Batoliva, Seu, Xavier Puigdollers, i amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido. Repassem, si els sembla, en aquests minuts que ens queden altres temes de l'actualitat. Entrem en plana política, perquè avui el vicepresident català Oriol Junqueras s'ha reunit a l'aeroport del Prat de Barcelona amb el ministre d'Economia en funcions, Luis de Guindos, per destensionar la situació, per parlar de la situació econòmica a Catalunya, el conjunt d'Espanya, d'inversions, de la necessitat de fer efectiva l'arribada del fons de liquiditat. Segurament haurem parlat d'això i d'altres temes. Sempre és bo que hi hagi aquestes reunions.
Sí, el que passa que no sé jo si un ministre en funcions pot... En fi...
Bé, com a mínim ha d'estar fins que el rellevin, no?
Evidentment. El que passa que, com que estem en una situació que no sabem si és preelectoral o què és, jo no tinc massa confiança en aquests moviments que no sap si són honestos o tenen un rerefons. És a dir, segur que el ministre de Guindos farà el que podrà, però si ens presentem que estem davant d'unes possibles noves, un avançament electoral, això també segur que pesa. I, bueno, tot, està clar que el ministre Junqueras, el conseller Junqueras ha de fer tot allò possible per allò que convé en les finances de la Generalitat. Però bé, jo no hi confio massa, que si fins ara el conseller Mascolell li va costar molt d'aconseguir que, en fi, pactar qualsevol cosa amb Madrid, ara que estem en una situació, diguem, precària del govern espanyol, ara es pugui arribar cap a acord una mica estable. Jo sóc una mica, en fi, prudent a l'hora de fer cap mena de valoració al respecte.
Potser seria una oportunitat perquè els nostres governants, els de Catalunya i els del conjunt d'Espanya també, que de moment també ens afecta això, estiguin a l'alçada, no? Més enllà de disputes partidistes.
Tant de bo sigui
així. I de projectes així polítics.
Senyor Puigdollers. La situació és terrible, de que, bueno, la situació actual, la que provoca després...
Ja no entrem en el tema polític espanyol, que està com està.
En el fons, no? És a dir, la situació econòmica del país no és bona, la situació econòmica de la Generalitat, de l'administració de la Generalitat, és un desastre, no hi ha diners, segurament tornem al debat del pacte fiscal, de què sistema de contribució hi ha d'haver-hi entre Generalitat o entre autonomies i Estat, si és correcte, si no és correcte, tot això que s'havia de revisar, que no hi ha hagut forma d'entente política de revisar-ho, però la realitat és que això provoca un deute terrible. Es paga terrible d'interessos per arribar a final de mes del deute dels préstecs que té la Generalitat. No té d'un duro, hi ha d'acudir, com sempre, al fons de liquidació autonòmica, com es digui, no? Perquè ho cobreixi. I la clau la té el ministre. És a dir, és la situació política estranya, no? Es vol marxar perquè no, el sistema no funciona, però mentrestant has d'anar a demanar, no fos que compleixin la llei, que compleixin els compromisos governamentals de tots els governs. Però això té la seva qüestió de foto en la premsa, de jo t'ho dono, gràcies a Madrid funciona, etcètera.
El vicepresident econòmic Oriol Junqueras està fent exercicis de realisme perquè veu la situació com és, però té en l'horitzó l'intent d'aprovar uns pressupostos. Ell diu que a l'abril-maig, més aviat cap al maig, pressupostos amb l'any ja iniciat, gairebé a l'equador de l'any, per aquest mateix any, seria un èxit si els pogués aprovar, dintre de les dificultats de cohesió interna que també té la majoria parlamentària que sustenta el govern.
Només es poden aprovar o amb la CUP o amb algú altre.
Amb algú altre que es pugui sumar, exacte, sí, sí.
No sabem...
Alguns temes potser el PSC o potser podria ser. El PP o Ciutadans, no?
Podria ser, però bé... Si és amb la CUP, demanaran una sèrie de qüestions que jo veig difícil, perquè jo crec que ells gesticulen més que no concreten. Per molt que potser s'arribés a un acord, jo crec que la CUP necessita visualitzar coses i aquestes coses han de ser molt cridaneres i aleshores és més difícil que puguin ser. I si no és amb la CUP, doncs el PSC, bé, el PSC hem vist que ara ja governa d'una manera o altra a les quatre capitals de província catalanes, un partit que en principi havia tingut uns resultats molt dolents, doncs d'una manera o altra és capaç d'arribar a pactes amb gairebé tots els partits polítics. Bé, per tant, jo no sé si també a la situació del govern espanyol serà capaç de ser-hi dins d'un possible pacte de govern a Espanya, però per tant jo no descarto que aquí també puguin intentar arribar a algun acord amb el govern de la Generalitat. No descarto la CUP, però no descarto el PSC.
I aquí penso que entre els pactes de la CUP i
I Junts pel Sí.
Junts pel Sí, exacte, sí, sí,
no es preocupi.
La coalició,
ara ara treballem amb molts noms aquí, en diferents àmbits.
Estava a provar, o sigui, a garantir l'estabilitat del govern. Per tant, se suposa que està la qüestió dels pressupostos. Però per mi no és tan important que siguin aprovats, que segurament seran aprovats, no sé, que hi hagi algunes ganes d'allargar l'agonia de tots, sinó l'important és que es puguin complir. Si hi ha els pressupostos, hi ha dos partides o dos sistemes, ingressos, sortides. Les de sortides són claríssimes, i tothom s'hi apunta, però la d'ingressos ja no queda tan clara. No? I aquí veiem, any rere any, que sempre falten ingressos perquè l'Estat no els paga, perquè els Estat reté, perquè no s'han cobrat tants impostos com s'havien de cobrar, etc etc etc. I al final tenim que, malgrat que són uns pressupostos i unes partides aprovades, s'han d'anar fent retallades perquè després tot això... No? I aquí és el que m'entemo, que els pressupostos no siguin realistes, no? Que demanem moltes coses perquè socialment són necessàries, però que realment no és possible complir-los perquè, en el fons, no hi ha diners per pagar.
Sí, sí, de fet, la CUP, alguna vegada que s'ha manifestat al respecte, una de les coses que ha dit és que hi havia una part del deute que s'havia de renegociar, allò que són conceptes molt, molt complicats de materialitzar, de fet, perquè, clar, si algú t'ha de, diguem, deixar o avançar diners, però si li estàs dient que no li pagaràs als que ja t'ha deixat tot avançat, no sé com vols demanar-li més. O sigui, jo aquí, a vegades, és el que deia abans de la gesticulació, veig que, bé, sí, es poden aprovar uns pressupostos màgics després no... i després que no hi hagin els ingressos adequats.
Sí. Bé, doncs... És el problema, jo crec, greu, que socialment la gent no ho entén.
Seguim, encara ens queden 3 minuts i mig. Avui parlem amb l'advocat Xavier Puigdollers i amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido. Hi ha una notícia política que ens ha sorprès molt a tots avui, o potser no tant, i és que ha dimitit l'alcalde de Girona, Albert Ballesta, que havia substituït Carles Puigdemont per raons òbvies al gener, i ara, després de molts problemes interns en l'equip municipal i en els socis de govern, ell diu que amb Esquerra Republicana s'ha anunciat precisament un pacte amb el PSC, aquest esperit, ara Convergència i Unió, que encara governen junts en molts ajuntaments, perquè estaven junts quan van fer-se les eleccions municipals. A Girona, doncs, hi ha un pacte de Convergència i Unió i el PSC que farà alcaldessa Marta Madrena, és un nom que ja havia sonat també. El cas de Girona és potser més mediàtic perquè allà hi havia fins fa poc temps l'actual president de la Generalitat, l'alcalde. A part de la importància de Girona, que és una ciutat molt important.
La realitat local sempre és molt... Sempre s'acaba... Normalment s'imposa a la realitat del país. Aquí, en aquest cas, sorprèn, perquè el president de la Generalitat i una ciutat com Girona semblava que hauria de ser tot com més senzill. Però bé, les coses han anat d'aquesta manera. Tan malament que... Fins i tot s'ha preferit pactar amb el PSC i dimitir que no pactar amb Esquerra Republicana per part de Convergència. O sigui, vull dir que les coses estan, sembla ser molt contaminades i, bé, pels que no som de Girona, molt sorprenents, també.
Sí.
Entenc que la clau local s'ha imposat i doncs, no sabem si és feeling o és que el fet de que el president Puigdemont, al marxar de l'alcaldia de Girona, ha motivat que Esquerra demanés coses que eren excessives...
Potser faltava una cohesió interna per trobar un substitut. Sí. Per això es va triar Albert Ballesta, que no era ni regidor, perquè em sembla que era el número...
En principi ho veia bé, perquè era una manera de posar una persona sense cap condicionant.
Clar.
Però no ha funcionat, i finalment s'ha arribat a una solució que tampoc s'entén des de fora, i entenc que s'entén des de clau interna, i bé, veurem com va amb la nova alcaldessa.
Esperem que pel bé de Girona, evidentment, aquest pacte funcioni i sobretot que treballi pels gironins, com han intentat fer fins ara els de l'equip de govern d'Albert Ballesta, però no se n'han sortit. Bé, ens queden 45 segons només per recordar que avui és el Dia Internacional de la Dona, no podem passar per alt això, i precisament la foto de Girona és la de dues dones que han pactat l'alcaldia. Però bé, a banda d'això, en síntesi, estem més a prop ara que fa un any de la igualtat social homes-dones. Encara hi ha moltes desigualtats, moltes injustícies, sobretot de salaris, d'accés al treball, a la responsabilitat.
Jo, més que de salaris, que sí, és de funcions i de rols socials. Realment la dona encara avui carrega molta més responsabilitat que l'home.
Sí, jo crec que encara hi ha diferència. Les coses no s'improvisen. Per tant, ha de passar generacions perquè ens anem igualant en un sentit o en un altre.
Avui demanem disculpes perquè no tenim cap dona, però bé, molts dies venen. Ens hi posarem les piles. Gràcies, senyor Puigdollers i senyor Florido. Fins una altra.